la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, comptarà amb les nostres seccions habituals d'informació i consells de la mà dels nostres experts, curiositats dels animals i la natura, l'entrevista, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, tot molt ben amenitzat amb la música del Manel Casas. Un programa creat i dirigit per tot l'equip d'ONG ADA i presentat per qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Us passem a continuació un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos, mi suelo, mis torrentes de agua, mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío. Yo soy naturaleza. Yo seguiré adelante. Yo estoy preparada para evolucionar. ¿Lo estás tú?
Sabies que l'animal més gran del nostre planeta és la balena blava? Amb més de 30 metres de llargada i 150 tones de pes, el seu cor batega una sola vegada cada 10 segons, aguantant la respiració dins l'aigua fins a 50 minuts. Al néixer, després de gairebé un any de gestació, la cria de balena té un pes de 2,5 tones. Durant el seu primer any de vida, són alletats per la seva mare, engreixant-se uns 90 quilos cada dia. Des de les aigües polars fins les aigües tropicals, aquests grans cetacis que fa milions d'anys van viure sobre la Terra realitzen prolongades migracions sols, en parella o en petits grups, emetent diferents sons i enigmàtiques vocalitzacions amb els que es poden reconèixer i comunicar-se entre ells a milers de quilòmetres de distància. La sistemàtica i indiscriminada caça comercial que les balenes blaves van patir durant dècades les va abocar al límit de l'extinció. A l'actualitat, tot i ser una espècie protegida, les seves poblacions es troben en un lent procés de recuperació i romanen en una situació crítica.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Quins boscos són més resistents al canvi climàtic?
En l'actual escenari de canvi climàtic, és necessari fer una predicció de l'estat actual dels boscos, però també predir què passarà en un futur proper. Per això, investigadors del CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han creat un índex de persistència per determinar quins són els boscos més resistents davant episodis adversos. Les característiques essencials per oferir més resistència a les pertorbacions naturals, com sequeres o gelades, són la capacitat de rebrotar després del foc, tenir l'escorça gruixuda i les arrels profundes. A la península Ibèrica s'ha intentat trobar quins arbres són més resistents a la manca d'aigua, al foc i als forts episodis de vent. Curiosament, s'ha trobat que els boscos que contenen espècies no natives, com l'eucaliptus, són els més resistents i els que es recuperen millor després d'una pertorbació. Els boscos mixtes, amb una riquesa d'espècies alta, també semblen força resistents segons aquest índex. En canvi, els boscos de coníferes tenen un valor més baix per a l'índex de persistència. Aquests resultats obren una nova opció a l'hora de plantejar la gestió dels recursos forestals i la conservació dels boscos. Apareix una preocupació pels boscos dels Pirineus, que són molt rics en coníferes, com els avets. Per això, s'ha fet un estudi per comparar els avets de la part occidental i oriental del Pirineu.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Benvinguts, amics, amigues i tots els animalons. Recordarem aquesta vegada cançons del Festival de San Remo, amb un sentit retrospectiu com és la trobada que va ser a l'any 2000. És seleccionat dels 19 cantants, diversos que crec que us agradaran. San Remo és una ciutat costanera ubicada a un dels més llocs bonics de la Riviera dei Fiori, aquest mar mediterrani que també tenim el plaer de gaudir a Catalunya. Escolteu dos tracks força agradables. El primer el canta el Davide de Marinis, que és un cantautor. Canta Chiedi quello che vuoi. I, per l'altra banda, la cantautora Carmen Consoli, amb el títol Bianco e Nero.
Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormito bene, come stai? Non ti nascondo che io sono fragile, ma non mi arrendo e ti sorprendo. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi. Quante cose, quante cose ti darei. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Se vuoi restare, se vuoi, la mia casa sembra fatta per noi. Ti vuoi vestire, di là, c'è qualcosa che magari ti va. Ti piace il cielo, mi piace il pane, mi piaci tutta, mi fa impazzire la timidezza, la tua maglietta, quel sorriso che mi fai. Rimani qui così, tra i fiori e gli alberi, che adesso non li vedi ma li avrai. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi. Quante cose ti darei. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, notte, giorno di notte. Vorrei sentire quello che senti, vorrei seguire i tuoi movimenti. Che vuoi, di giorno, di notte, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, di giorno e di notte.
Guarda
Doncs us hem de recordar aquesta hora de programa que sou a Ràdio Estel, que sou a La Veu dels Animals i la Natura, un programa dirigit i produït per ONG ADA, i que estem ara per l'entrevista. I saludem ja a l'altra banda del telèfon a la Rafaela González. La Rafaela és presidenta de la Protectora d'Animals de Manresa. Rafaela, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Protectora d'Animals de Manresa és una altra d'històrica des de l'any 1967 que du a terme les seves activitats, ubicada al camí a Can Poc Oli, als afores de Manresa, vora la carretera vella de Manresa a Barcelona i a la riera de Rajadell, per ubicar-la ben bé d'alguna manera. És una associació sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública i dedicada, bàsicament, a la cura de gossos i gats perduts, abandonats, i també a la recuperació veterinària i a la promoció de la seva adopció. Com tantes altres protectores amb les quals hem parlat, i especialment durant aquest any difícil, et volem preguntar, en primer lloc, Rafaela, si us n'esteu sortint bé d'aquesta època dolenta, sí. Vull dir.
A veure, jo, bueno, analitzant el que és l'any, ha estat un any molt positiu en referència amb el tema d'animals, o sigui, a part de tot el que ha entrat, però hem tingut el tema d'adopcions, hem tingut moltes famílies que hi eren adoptants d'aquí del refugi, doncs que han repetit en adoptar un altre animal. Mm. Llavors, bueno, amb això ha sigut fabulós. Potser també el tenir que donar hora concertada per venir a visitar la protectora i no tenir la porta a la via lliure d'entrar tothom que vol, ha sigut més conscienciat la gent que ha vingut a adoptar més que abans. Això ho hem analitzat i, bueno, i deduïm que és per aquest tema. O sigui, antigament, nosaltres, bueno, antigament, fa dos anys, doncs, quan fora d'això del Covid, les portes del cap de setmana, que és quan més voluntariat sols tenia aquí a la protectora, veníem amb un dissabte o un diumenge, ens ajuntàvem aquí 80-90 persones.
Clar. Això, ja que em fa referència, també hi ha altres persones que ens ho han fet esment, que precisament aquest sistema de cita prèvia ha funcionat sí. millor. És a dir, és un sistema potser més efectiu. I, per tant, potser us plantegeu també, doncs, en un futur, encara que ja desaparegui sí. La situació de virus i la situació actual, no? Doncs potser plantejar-ho
sí, sí,
així.
Sí, perquè saps què? Que com fas un primer... demanem que, doncs, que la gent truca molt, tot sovint diàriament hi ha sol·licituds per venir a adoptar, tant de gats com de gossos, i abans quan dius a la gent que ha de fer un correu electrònic on es posa el mateix que ens està dient per telèfon, que afegeixin els telèfons per nosaltres llavors contactar amb ells, ja sabem un primer part de què és el que volen i el què, perquè expliquen la gent, explica, es posa tot. Llavors quedem, clar, amb visites, doncs, en un dia i hora, no? Llavors, què passa? Que nosaltres una adopció fa un seguiment, no una persona ve aquí, s'enamora ja d'un gos i se l'emporta. No. Nosaltres tenim un protocol amb això, doncs, que fem que vinguin diversos cops la família a conèixer l'animal, perquè, a veure, tu has d'estar segur d'aquell animal, has de passejar-lo, doncs, 3-4 vegades. I la veritat, sincerament, que bueno, ho veiem superpositiu, aquesta acció de donar hora concertada. És que, o sigui, si ens remuntem enrere, portes lliures, ja ens està bé tenir portes lliures, però la gent llavors sembla que això és un mercadillo. Vale?
És a dir, és fomentar aquesta qualitat.
A veure quin bestiar tens. Llavors tens uns altres principis o... Encara que tinguis els mateixos, perquè estem parlant de gent que ve a adoptar, però potser és diferent. I amb això, la veritat, jo ho hem trobat superpositiu, aquest canvi en referència amb el tema d'adopcions.
Paral·lel amb això que estàs dient també, que és molt interessant perquè també en feu esment, almenys a la vostra pàgina web, aquest tema del mercat, no? D'aquest mercadeig, que sí. sembla de vegades també que anunciar els animals, vosaltres, per exemple, el tema d'anunciar els animals com si fos una botiga, també sou reticents.
Sí, 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 totalment. Per això que és que a vegades hi ha les dites aquestes que no hi ha mal que per bien no venga, no?
Clar.
No, i a veure, i no serveixo perquè el que estem patint, doncs, bueno, és una cosa que ens quedarà sempre a les memòries, no? Però... que sempre aprens amb coses noves, o sigui, els canvis sempre són positius, segons com tu ho veus, sempre són positius, perquè aprens o canvies coses que tenies sempre unes normes i en canvi veus que el canvi aquest ha estat molt més positiu. Sí que tenim una pena, que a veure, nosaltres molta gent que venia i venia lliure i és d'això, de voluntariat, es feia soci, perquè sempre fem una partícipe de que la gent voluntària paguin una petita participació de fer-se soci d'un mínim de 25 euros anuals. Mm. I amb això sí que estem tenint un problemes en el sentit de que la gent s'ha donat, molta gent s'ha donat de baixa i no creem nous socis. I llavors això sí que tenim una pèrdua important en aquest sentit.
Aquí ja passem a l'apartat econòmic, ara seguirem sí. també avaluant l'altre, però és cert que vaja, és la base perquè es pugui sostenir la vostra activitat sí. i si dius que, per exemple, aquests socis que tenen, repetim, fixeu vosaltres una quota mínima de 25 euros l'any per poder ser associat...
Sí, que llavors hi ha persones que poden... Hi ha famílies que paguen 100 euros, 50, 60, 40 al trimestre o al semestre... Hi ha tota una varietat, no?, de propostes per fer-te soci col·laborador.
I això ha anat a la baixa,
però... Hi ha empreses que paguen més diners. Però, bueno, això sí, aquesta mancança és la que tenim, de fer socis nous, i en canvi tenim baixes. Pues per què? Pues que realment a la societat hi ha problemes econòmics. I hi ha gent que té molts problemes de laborals i de treball, i problemes greus a casa, eh? Llavors, clar, totes aquestes quotes i aquestes col·laboracions, doncs la gent ens donem de baixa ràpidament.
De tota manera, hi ha altres maneres de col·laborar que aprofitem per repassar-les també, com és, per exemple, el Teaming, que tenen moltes altres associacions, és aquest pagament d'un euro, que és...
No, en tenim també nosaltres, de Teaming.
Sí, sí. Per tant, també poden col·laborar mitjançant aquesta fórmula, que sembla que sigui mínima, però que a l'associació li serveix moltíssim, no? Perquè és aportació de molta gent. També teniu, per exemple, doncs, altres col·laboracions com l'apadrinament, no?
No, i tenim col·laboració de moltes famílies setmanalment de productes, que et porten... hi ha unes pinso, lleixiu, perquè a vegades demanes coses i dius, bueno, pues lleixiu, doncs, perquè és un producte que es consumeix molt, vull dir, saps? Llavors és un continu, o sigui, que la gent col·labora, la gent és... A veure, a la ciutat tenim grans col·laboradors, vull dir, hi ha gent que si té mantes, tovalloles, tothom col·labora, vull dir, amb això hi ha una gran... una gran
sensibilitat
en aquest
sentit. És una forma de col·laborar que no és una implicació econòmica directa i en feu esment també vosaltres moltes vegades, això que deies, no? Llaunes de menjar, pinsos, sorra per gats, no sé exactament ara mateix què us fa falta, si és que hi ha alguna cosa especial que faci falta.
No, bueno, això és un problema, demanar això. A veure, a les protectores que ens falten, ens falten diners, ¿vale? Això és el primer.
Clar.
Llavors, què ens falta? Menjar. A veure, això ho anem suportant amb els mèrits que tenim, m'entens? Mm. Perquè també és un problema de tenir pinços diferents per barrejar, perquè llavors també és un problema per l'animal que tu barregis pinços i coses, no?
Clar.
A veure, l'ajuda, bueno, la gent pot ajudar amb qualsevol cosa, amb productes de neteja així de simple, nosaltres vam fer una crida fa mig any en demanant desinfeccions, pues vam fer una campanya que la gent es va apuntar amb el Plus, doncs, de comprar, doncs, sanitol, i ens hem comprat sanitol, i així, pues, coses de neteja, de desinfecció, que aquí cada dia es gasta un munt, Llavors, és igual, això, jo he de dir per la gent... que és el que ens falta, la gent que aporti el que ell li sembli, amb coses, o sigui, a veure, és que hi ha gent que compra mantetes pels gats o per als gossos per l'hivern, bueno, és que hi ha...
També material quirúrgic, per exemple,
coses,
sabó, raspalls, etcètera, podríem parlar de molts productes d'aquests.
Sí, però
que també...
per exemple, amb això de sabons, i això ja tenim a vegades empreses que són fabricants, que quan tenen productes que té a lo millor una caducitat de mig any o de 8 mesos que ja no poden exposar-ho per la venda pública, bueno, per als distribuïdors. Llavors, ja en tenim dos o tres empreses aquestes que t'ofereixen i ens envien xampús. I, clar, és que si et vas movent i tu estàs en aquest món, ja vas agafant productes i sabons. I, bueno, és que vas recollint, de coses. A veure, realment les protectores paquem de la mancança de diner. De mancança de diners amb què? Pues, per exemple, nosaltres estem molt amb els animals, en temes sanitaris. O sigui, a part d'operacions i coses, doncs vaja, als veterinaris estem, encara que nosaltres tenim un veterinari aquí a la protectora i nosaltres tenim un servei de... Bueno, tenim quiròfan i tot aquí dintre. Menys mal que ho tenim, perquè si no, no podríem fer tota l'acció que fem amb esterilitzacions i tot de colònies i coses que estem fent, perquè, a veure, vulguis que no, és més econòmic fer-ho des de dintre casa que no portar-ho a fora. Però en tot això, sempre tenim urgències quan no tenim el veterinari. I, clar, això són factures doncs, que pugen molts diners. I, bueno, i tot puja tot molts diners. Avui dia no hi ha res. Es gasta molts diners, tot costa diners.
Parleu en un decàleg vostre de l'associació.
De les protectores, digues.
No, deia que en un decàleg que teniu vosaltres, diguem-ne, com a marca de govern, diguem-ne, de l'associació d'aquests anys, no? Doncs us marqueu també potser un millor protocol o establir un nou protocol també d'atenció als animals, ara que parlaves de veterinària, i també de redactar un pla de millores del que són les instal·lacions, no? En quin sentit pot millorar?
Sí, no, a veure, nosaltres tenim, els animals que tenim aquí, pues, tenen una alimentació excel·lent, un tracte sanitari excel·lent. Vull dir, nosaltres portem el protocol sanitari molt d'això. Nosaltres no deixem de fer ressonàncies, tacs o radiografies en animals que han de menester a aquesta cosa per averiguar quin problema pot tenir aquest animal. Vull dir, sempre dic que fem el que no... fem el que no tenim, perquè a vegades hem fet accions de molts diners en tema d'externa, de veterinària, però bueno, sempre llavors acudeixes i sempre hi ha molt bons cors que hi ha a fora, no? Que si tu demanes ajuda perquè hem tingut que fer una operació, doncs, jo què sé, en un hospital a Barcelona i l'operació ens costa, pues, jo què sé, 4.000 euros i tot això, doncs, i la gent s'aboca a col·laborar. Llavors, per això, que sempre ens en sortim. L'únic que has de tenir una lluita constant, perquè no pots defallir. Vull dir, has d'estar sempre buscant i lluitant. Vull dir, hem de treure els animals endavant.
No sé...
Però, bueno, tenim un resum maco respecte a el que és el refugi i com ens funcionen les coses. Vull dir, estem contents.
Tu que ho observes, i tota la gent que treballa dins de l'associació també, que s'observen aquestes recuperacions d'animals que han arribat possiblement en circumstàncies molt desfavorables, com evoluciona, és a dir, i coses que de vegades no preguntem també, no? Però diferents espècies també poden tenir evolucions diferents, igual que diferents individus. Evolucionen millor els gats, els gossos? No sé si tens alguna història concreta que t'hagi marcat en aquest sentit de recuperació.
A veure, hi ha casos extrems de tota mena, no? Perquè d'això, però a veure, tenim més bons resultats sempre amb el gos. El gat és un animal molt delicat, molt delicat. I també hem tret d'endavant molts gats, i en tenim molts gats, nosaltres aquí al refugi. Nosaltres tenim a vora 300 gats aquí al refugi, però el gat és un animal feble. Jo sempre dic que quan diuen que el gat té 7 vides, deu ser en el món de Yupi. Aquí el gat, i més així en comunitat, són gats que... estan tots sants, però de seguida un constipat, es comencen a constipar tots, és un contagi molt més que els gossos. No té res a veure.
És més difícil?
Digues.
No, no, que és més difícil, però bé, també tireu endavant aquestes recuperacions.
Sí, home, i tant, i lluitem molt, i ens sap molt greu quan tenim, per exemple, aquest any passat vam tenir una palucopènia, que són uns virus, doncs, bueno, com ara un Covid, no? Doncs és el mateix en els gats, i és com en els gossos és la... Ara no em sortirà, em quedarà temblant.
També hi ha la ismaniosa, bueno, i altres... Doncs, sí.
Quan els cabells petits, els gossos, és que ara no em surt el nom, però bueno, és igual, són virus que són molt contagiosos i vam arribar a patir molt, eh? Gats que recollíem del carrer petits, ostres, els ressuscitava, digues, i, però llavors bueno, hi havia un contagi, bueno, i vam tenir, veus, en aquests moments unes despeses importantíssimes perquè portàvem a fora a ingressar a veterinaris amb hospitalització, que nosaltres tenim hospitalització aquí dintre, però clar, tenies que manejar puestos de 24 hores i clar, això va ser un desgavell.
Hem de recordar que som...
Vam patir moltíssim amb això aquest any passat. Espero que aquest any no tinguem
aquests problemes. Exacte. Sí. Hem de recordar que som a la Veu dels Animals i la Natura, que estem escoltant la Rafaela González ja al final d'aquesta entrevista amb la presidenta de la Protectora d'Animals de Manresa, a Xupluc. Ens has comentat que bé, que ha pujat aquest, almenys la qualitat del nombre d'adopcions i de la gent que ha vingut a la Protectora, però no ho sé si aquest any s'ha notat especialment també el nombre d'abandonaments, si s'ha incrementat o no s'ha incrementat.
No, jo he vist un any igual que d'altres últims, eh? Amb el tema... A veure, també aquí s'està fent molta campanya, vull dir, fa 10 anys es recollien 200 gossos i potser es recuperaven 3, no? Per falta d'identificació o moltes coses. Avui dia, potser estem recollint d'aquí Manresa, posem l'exemple només d'aquí Manresa, 200 i pico de gossos, però potser s'han recuperat 90 i pico, eh? Uh-huh. Llavors, això és un tema molt important. El per què? Pues el tema d'identificar l'animal. Això és primordial. I jo demano aquest tema, de que es tingui en compte, i ja no ho dic per protectors, perquè les protectores som els primers que un animal entra aquí, el primer que fem en el protocol sanitari és xipar. ¿Vale? Mm. I si recollim un animal que després es recupera de la protectora marxa, xipar. Llavors jo m'agradaria fer aquesta crida, que ja la vaig exposar fa molts anys en una reunió que vam tenir aquí a Barcelona, al Departament de la Generalitat, en el tema de què insistir que les clíniques veterinàries, hospitals veterinaris, de tothom que acudeixi, implantar el tema del xip. Perquè si no, amb la quantitat de veterinaris que tenim a Catalunya, estem parlant aquí a Catalunya, no teníem que trobar-nos gossos sense xipar. Perquè si el que són els camps i els conreus i això ho controla els agents rurals o els forestals, doncs a les ciutats ho teníem que estar controlant les clíniques veterinàries. I abans jo demanaria, doncs, potser fer preus més econòmics, però que tot animal que vagi a visitar-se en una clínica es xipés, si no està xipat.
Doncs una crida que nosaltres hem fet ja moltes vegades i hem parat especial atenció i que també fa la Rafael, en aquest cas com altres activitats de difusió que s'encarrega de fer l'Associació Protectora d'Animals de Manresa a Xupluc, i que és precisament això de xipar, perquè facilita moltíssim la tasca dels veterinaris, també de recerca d'algun animal que s'hagi pogut perdre, i per tant facilita la feina de totes les protectores. Rafaela, per acabar, teniu també a la protectora diverses entitats col·laboradores des d'administració, Generalitat, Diputació, Ajuntaments de Manresa, de Castellbell i el Vilar, també centres veterinaris, clubs esportius. Bé, us col·labora molta gent i porteu molts anys de feina. Però com us pot contactar la gent? Si vol posar-se en contacte amb vosaltres, ara mateix enviant un correu, o quines altres vies de contacte
hi
ha?
Sí, bueno, a veure, nosaltres per les xarxes o Facebook o Instagram o per correu, vull dir, la gent ens contacta per aquí, vull dir, o bé trucar per telèfon, i s'atén per telèfon, el que passa que el telèfon de la protectora només tenim una persona, que en aquest cas quasi sempre la tenc jo, i clar, molta gent es queixa de que sempre comuniquem, però és que hi ha molta trucada, la gent quedaria parada trucades que hi ha al refugi. Vull dir que és continu, podríem dir, que estem parlant sempre d'un dia de 50 i 60 trucades, eh?
Déu-n'hi-do, ja és positiu. Repetim el telèfon per si de cas, és el 938720074, 938720074, i també el correu info@aixoplugmanresa.org.
I si més no, per Facebook o Instagram.
I sí, també per a través de les xarxes socials. I si sou voluntaris, atenció, us posaran el nom a la vostra pàgina web, eh? Perquè ara també és un projecte que vosaltres esteu fent i que també està molt bé, almenys citar tota aquesta gent que col·labora de manera desinteressada i ho fa també amb l'associació. Doncs Rafaela González, presidenta de la Protectora d'Animals de Manresa, Aixopluc, com dic, el camí a Can Poc Oli, als afores de Manresa. Moltíssimes gràcies per intervenir avui aquí a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, eh?
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El Festival de San Remo fou el primer concurs musical que es va estrenar a Europa fa més de 50 anys i és molt, molt, molt escoltat també a Itàlia en el mes de febrer de cada any. Aquesta data escollida té una explicació. Doncs al ser San Remo un lloc molt turístic, compensen la baixa de temporada amb el festival. Completarem aquest espai amb la cantautora Noa, conegudíssima també a Itàlia, interpretant la cançó Beautiful That Way, que li va donar un gran èxit i sempre anirà lligat amb ella. I com a comiat, una sorprenent presència en el festival. Doncs el personatge és tan, tan conegut que no us diré qui és. A veure si ho adivineu. La cançó es titula Passione. Fins a la propera, si Déu vol.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Life is beautiful that way.
There's still another game to play, and life is beautiful that way.
I amistats destacables amb els animals. Avui us explicarem Beppo. Beppo fou el gat de Jorge Luis Borges, un dels autors més destacats de la literatura del segle XX. a qui li va dedicar diversos poemes en els seus llibres. El més conegut de tots és A un gato. Borges explicava que a en Beppo li agradava molt jugar amb els cordons a les seves sabates i dormir arraulit a la seva falda. La seva mort va suposar un gran buit per l'escriptor, qui ja, en la seva ceguesa, es sentia molt reconfortat amb la companyia i la fidel amistat pel gat.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Però no hi ha prou de pensar en les distintes espècies sols com eventuals recursos explotables, oblidant que tenen un valor en elles mateixes. Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, que els nostres fills ja no podran veure, perdudes per sempre. La immensa majoria s'extingeixen per raons que tenen a veure amb alguna acció humana. Per la nostra causa, milers d'espècies ja no donaran glòria a Déu amb la seva existència, ni podran comunicar-nos el seu propi missatge. No hi tenim dret. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui. Us esperem la propera setmana a La veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.